Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. L'acusació per rebel·lió armada contra el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, es manté activa segons diferents mitjans russos. Bielorússia va pactar amb el Kremlin la impunitat per al cap de la rebel·lió a canvi d'aturar dissabte la marxa sobre Moscou. Des d'aquell dia, Prigozhin no apareix públicament. Una diputada ultracatòlica i antiabortista serà la nova presidenta de les Corts Valencianes que es constitueixen aquest matí amb el pacte del Partit Popular i Vox. Llanos Massó és la líder del partit d'extrema dreta a Castelló i ha format part de la plataforma homòfoba Azteoir. El PP d'Extremadura fa marxa enrere i la seva líder es mostra també disposada ara a arribar a un acord amb Vox per governar la comunitat. Maria Guardiola, que la setmana passada va rebutjar pactar amb l'extrema dreta perquè negava la violència masclista, havia rebut moltes pressions els últims dies. El govern s'ha personat per primera vegada com a acusació popular contra crims del franquisme. La querella de Carles Vallejo per tortures a la comissaria de Via Laietana és la primera després de l'aprovació de la llei espanyola de memòria democràtica. La Fiscalia en va demanar la setmana passada l'arxivament. Ricard Ostrell torna a Catalunya Ràdio a partir del 4 de setembre. Serà l'encarregat de dirigir i presentar el matí de Catalunya Ràdio en substitució de Laura Rossell. Ostrell ja va dirigir a l'emissora El Suplement els caps de setmana entre el 2014 i 2018 i actualment dirigia i presentava el programa Col·lapse de TV3. En marxa la primera trobada de la Taula Nacional de l'Aigua. Una trentena d'entitats s'apleguen per debatre com millorar la gestió dels recursos hídrics en un context de sequera i de canvi climàtic. El president de la Generalitat ha obert aquesta sessió amb una crida a trobar consensos. Catalunya ha rebut fins ara 5.600 milions d'euros dels fons Next Generation. La Generalitat, però, denuncia el repartiment lent, centralista i opac d'aquests recursos. Sorpresa entre molts afectats pel tall de la línia 4 del metro i la supressió del servei a la T4 del tram Besòs, en tots dos casos per obres que duraran fins a finals d'agost. Els serveis alternatius han funcionat, però els usuaris han de fer més canvis i sortir amb més temps. I els ajuntaments de Banyoles, el Pla de l'Estany i l'Escala, l'Alt Empordà, atribueixen a problemes puntuals ja resolts les dades de qualitat de l'aigua de l'informe de l'Agència Europea de Medi Ambient. L'organisme recomanava el tancament de les zones de bany de l'Estany i de la platja del Rec del Molí.
Catalunya Informació.
Esports.
El Barça oficialitza el fitxatge d'Ilkay Gundogan, fins ara jugador del City per les dues properes temporades, mentre està negociant amb la Lazio perquè sigui el rival al Gamper. L'Espanyol ha fet oficial ja la incorporació del nou director esportiu, Fran Garagarza, que arriba amb les prioritats d'abordar la continuïtat de Darder, Cabrera o César Montes. I en tenis, Carles Alcaraz arribarà a Wimbledon com un dels candidats al títol i amb el número 1 del món sota el braç després d'haver guanyat a Queens. En bàsquet, el Cadí la Seu ha oficialitzat l'arribada de Fabián Téllez com a entrenador.
I el temps tarda amb nuvolades i ruixats o tempestes al nord de les comarques de Barcelona i interior de Girona, juntament amb el Pirineu Oriental. A la resta hi haurà pocs núvols, calor intensa, tot i un lleuger descens de les màximes a l'interior i al Pirineu d'uns 2 graus. Passen 4 minuts de la una. Molt bon dia.
Catalunya Informació. Àngels López.
Mitjans russos asseguren que la causa contra el cap dels mercenaris de Wagner, Yevgeny Prigozhin, no està tancada malgrat la promesa del Kremlin. Diverses agències i el diari Kommersant expliquen que l'acusació de rebel·lió armada continua oberta, un càrrec que li pot costar entre 12 i 20 anys de presó. D'aquesta manera, quedaria en dubte l'acord assolit amb la mediació de Bielorússia, que dissabte va frenar l'avanç dels homes de Wagner cap a Moscou. El pacte preveia que no se'l perseguiria penalment i se li garantiria l'exili a Bielorússia, però a hores d'ara no hi ha constància que hi hagi arribat des de dissabte al vespre, que se n'ha perdut la pista. Mentrestant, el poder rus s'afanya per donar una imatge de normalitat. El ministre de Defensa, Sergei Shoigu, ha passat revista a les tropes desplegades a Ucraïna en la primera aparició pública després de l'intent de revolta en què la seva figura va ser fortament qüestionada pel líder de Wagner. En paral·lel a això, l'alcalde de Moscou ha aixecat l'estat d'emergència antiterrorista que va decretar dissabte. I el règim xinès manté l'aliança amb el president Putin, ha afegit que la rebel·lió d'aquest cap de setmana és un afer intern. Res ha canviat segons la diplomàcia del gegant asiàtic, que assegura que manté una comunicació estreta amb el Kremlin. Anem cap a Pequín. Francesc Canals.
La Xina mira de passar de puntetes sobre la crisi russa per la rebel·lió dels mercenaris del grup Wagner. Resposta més que prudent i previsible de la portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers xinès quan se li ha preguntat a la conferència de premsa diària sobre la qüestió. Escoltem Mao Ning.
L'incident a què fa referència que implica el grup Wagner és un afer intern de Rússia. Com a veí amic i soci estratègic en la nova era, la Xina dona suport a Rússia i creu que Rússia pot mantenir l'estabilitat nacional. La Xina i Rússia mantenen una bona comunicació a tots els nivells.
Havien passat 48 hores des que els homes de Wagner es van girar contra Moscou i a les paraules de Mao Ning només les va precedir un comunicat del mateix Ministeri d'Afers Estrangers ahir diumenge a la nit, hora de Pequín, que deia exactament el mateix. Durant la jornada, però, Pequín havia rebut la visita del viceministre d'Afers Estrangers rus, Andrei Rudenko. No en va més enllà de Bielorússia, la Xina és el gran aliat de Moscou en la guerra d'Ucraïna, malgrat proclamar-se oficialment neutral. La guerra va començar 20 dies després que Vladimir Putin segellés amb el president xinès Xi Jinping una aliança total entre tots dos països just el dia de la inauguració dels Jocs d'hivern a Pequín. Xi Jinping ho sabia i estava d'acord, no ho sabia. Tot i que la Xina fa de la sobirania nacional i la integritat territorial la base de la seva política exterior, amb la vista posada a Taiwan, no ha condemnat mai la invasió russa d'Ucraïna. Xi va reblar el clau de l'aliança amb Putin en la seva visita a Moscou l'any passat i de cop i volta aquest cap de setmana el gran amic semblava contra les cordes, una situació que un cop més qüestionava doncs les habilitats de Xi Jinping en política exterior a l'hora de tancar aliances.
Catalunya Informació, a tot hora, a tot arreu.
Passen 7 minuts de la una, la diputada de Vox, Llanos Massó, ha estat elegida aquest migdia presidenta de les Corts Valencianes. En el seu primer discurs com a presidenta, Llanos Massó, de perfil autocatòlic, ultracatòlic i antiabortista, ha carregat contra la ministra Irene Montero i també contra la líder de Compromís, Mònica Oltra. Contra Montero, per la llei del només sí és sí, i contra Oltra, per la investigació judicial que es va obrir per abusos sexuals contra el seu marit. L'escoltem.
Denunciar las políticas y las leyes que nos amenazan y que, por ejemplo, ponen en libertad o rebajan la pena a violadores y agresores sexuales. Por eso, desde ahora, esta Cámara de verdad deberá trabajar para defender las libertades y seguridad de las mujeres, en especial de las menores tuteladas por la Generalitat, porque también es nuestro deber reprobar a quienes las dejaron indefensas ante violadores y proxenetas.
Llanos Massó és diplomada en Ciències Religioses i abans d'afiliar-se a Vox el 2015 va formar part de la secció antiabortista de la plataforma ultracatòlica Azteoir, coneguda per fer passejar un autobús amb proclames homòfobes per diferents ciutats. Com a diputada, Llanos Massó ha denunciat el plurilingüisme i l'adoctrinament a les aules. També el fet que els llibres que hi ha disponibles en biblioteques escolars incloguin fotografies de penis o que n'hi hagi sobre diversitat. I Extremadura, la líder del PP, fa marxa enrere i ara es mostra disposada a arribar a un acord amb Vox per governar la comunitat també. La negativa rotunda de Maria Guardiola a pactar amb l'extrema dreta ha fet créixer l'última setmana un profund malestar dins de les files populars. Anem cap a Madrid. Dani Sáenz de Aja.
Bon dia. A través d'una carta adreçada a la militància del PP extremeny, Maria Guardiola diu ara que és imprescindible un diàleg i acord programàtic amb Vox. No us fallarem, aviat posarem en marxa un govern, escriu Guardiola. En última setmana havia augmentat el malestar entre els militants i altres barons del PP que no han tingut tants miraments per pactar amb els Abascal. La pressió ha anat creixent fins al punt que ahir va dimitir el seu assessor més pròxim i que ha ajornat la reunió amb els afiliats convocada a demà, segons diu, perquè no es faci servir per fer mal a l'organització. Dimarts passat, els ponts entre el PP i Vox a Extremadura van saltar pels aires, no es van posar d'acord per repartir-se la presidència del Parlament Regional, que va acabar en mans del PSOE. Aquell mateix dia, Guardiola va anunciar que no governaria amb Vox.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista.
I es mostrava disposada a repetir eleccions per sortir del bloqueig. 6 dies ha trigat en fer marxa enrere.
Us expliquem també que el govern s'ha personat per primer cop com a acusació popular contra crims del franquisme. Ho ha anunciat la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, que ha concretat que la Generalitat s'ha personat en la causa de Carles Vallejo, que va presentar la primera querella per tortures a la comissaria de la Via Laietana. A Vallejo el van detenir l'any 1970 per la seva activitat sindical i el van tenir un mes a la prefectura de Via Laietana, on els policies el van torturar. Al novembre, Vallejo, que és president de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, va presentar amb el suport d'Òmnium Cultural i del col·lectiu Irídia una querella per lesa humanitat contra els seus torturadors. És la primera que s'ha presentat a l'Estat contra crims franquistes després de l'aprovació de la Llei Espanyola de Memòria Democràtica. Precisament, la Fiscalia de Barcelona va demanar la setmana passada que s'arxivés la querella de Vallejo perquè havia prescrit i la decisió està ara en mans de la jutge que porta el cas. Per això, les dues entitats demanen a la magistrada que admeti la querella per tortures a Carles Vallejo. 10 minuts passen ara de la una. L'Observatori contra l'Homofòbia alerta que els mesos de maig, juny i juliol tenen un augment de denúncies i ho atribueixen en part al fet que hi ha més sensibilitat coincidint amb la Setmana de l'Orgull LGTBIQ+. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Albert Carrasco, és jurista i responsable d'incidències de l'Observatori.
Que veiem que és un trimestre de l'any en el qual el col·lectiu potser se sent més empoderat en comunicar les situacions de discriminació que han patit i si, com bé deies, doncs aquestes últimes setmanes han sigut alarmants perquè, bueno, nosaltres sí que rebem situacions de discriminació durant tot l'any, però últimament les últimes que s'han donat s'han fet públiques i s'han fet virals en els mitjans de comunicació.
L'última denúncia per agressió homòfoba a Barcelona va passar a la revetlla de Sant Joan a la platja de la Mar Bella. Un grup de 4 o 5 persones van insultar i pegar un home que s'estava fent un petó amb el seu company, segons ha denunciat per xarxes una de les víctimes. Des del col·lectiu preocupa i molt l'avenç de l'extrema dreta i la possible pèrdua de drets per aquest col·lectiu.
L'extrema dreta està en la primera línia ara i sí que nosaltres com a observatori en aquesta Setmana de l'Orgull, a més de reivindicar, no, el nostre orgull, volem posar el focus en el missatge en fer front a l'odi i aturar el feixisme i la LGTBI-fòbia, perquè creiem que s'està estrenyant tots els eixos opressors, no només en la LGTBI-fòbia, sinó també en el masclisme, en el racisme.
El Dia Internacional de l'Orgull es celebrarà dimecres 28 de juny arreu del món.
Catalunya Informació.
El govern denuncia el repartiment lent, centralista i opac dels fons Next Generation per part del govern espanyol. Catalunya ha rebut fins ara 5.600 milions d'aquests recursos. Barcelona, Pilar García.
Tots aquests diners que s'han mobilitzat a Catalunya han arribat per diverses vies. La principal és l'assignació directa de l'Estat a les comunitats autònomes. I Catalunya té assignats 3.400 milions, el 15% del total. I ha arribat al 80%. La consellera Natàlia Mas critica que el repartiment dels fons és lent i poc transparent.
La centralització en el disseny i desplegament d'aquests fons. El segon punt és de lentitud. Estem veient, no?, xifres de desplegament, d'assignació dels PERTE, sobretot, doncs encara molt baixes.
I ha posat l'exemple del PERTE, el projecte estratègic del XIPS, en què hi ha previstos més de 12.000 milions i només s'han assignat 60.
I una trentena d'entitats, entre les quals agrupacions agràries, sindicats i organitzacions empresarials de recerca i socials, es reuneixen en aquests moments a la primera trobada de la Taula Nacional de l'Aigua que ha convocat el govern. L'objectiu és debatre sobre els usos de l'aigua en el context de sequera i canvi climàtic i trobar fórmules que garanteixin un ús més eficient i sostenible. Ho està seguint la Montse Poblet.
La reunió l'ha obert el president de la Generalitat, que feia una crida a buscar consensos en un moment complicat pel que fa a la disponibilitat d'aigua i els usos que li donem. Pere Aragonès resumia així l'objectiu de la Taula Nacional de l'Aigua que avui es posa en marxa.
Traçar conjuntament una estratègia de país per fer molt més resilient Catalunya davant d'una escassetat d'aigua que avui estem patint especialment amb la sequera i, per tant, davant d'aquesta nova realitat climàtica, doncs hem de preparar-nos per canviar la manera que tenim de produir, d'aconseguir i també de consumir aigua.
Aragonès ha recordat als membres del nou organisme que el govern ha decidit dedicar 2.400 milions d'euros en 5 anys a millorar la gestió de l'aigua disponible, desalinitzadores, plantes de regeneració, millores en la xarxa per evitar pèrdues i modernització dels regadius perquè siguin més eficients. El president ha fet una crida al govern central perquè els transfereixi recursos, per exemple, per modernitzar el Canal d'Urgell, una obra que costarà 1.200 milions d'euros i que la Generalitat ja s'ha compromès a finançar en el 60%.
I abans d'obrir àrea de servei, us avancem que Ricard Ostrell torna a Catalunya Ràdio. A partir del 4 de setembre serà l'encarregat de dirigir i presentar el programa insígnia d'aquesta casa al matí de Catalunya Ràdio en substitució de Laura Rossell Ostrell. Ja va dirigir el suplement els caps de setmana entre el 2014 i 2018, com ell mateix recordava fa uns dies amb motiu del 40è aniversari de Catalunya Ràdio.
Jo el suplement tinc un molt bon record per l'equip, pel Roger, pel Nil, per el Jovany, per tota la gent que hi havia allà amb al voltant, perquè vam viure grans coses, perquè vam fer el programa més escoltat de la història de Catalunya Ràdio, 638.000 oients, és una barbaritat, però jo no ho vaig disfrutar.
En quin sentit? Perquè et senties pressionat, perquè eres molt jove.
Sí, m'he donat ara que jo vaig patir massa aquell programa.
Abans havia debutat de la mà de Pere Mas el Tot és molt confús, va formar part també dels Optimistes amb Àngel Llàzer i Manu Guix i va subdirigir la tarda de Catalunya Ràdio que presentava Xavi Rossinyol. En els últims anys, el sabadellenc de 32 anys també ha triomfat a TV3, on ha presentat el Preguntes Freqüents, el Planta Baixa i el Col·lapse. Va guanyar el Premi Ràdio Associació de Catalunya en la categoria d'innovació per l'Espai Quatre Gats, que va començar a Catalunya Ràdio i després va adaptar al format televisiu. Passa un minut d'un quart de dues. El que fem ara és cop d'ull a les carreteres i transports públics. Saludem el nostre equip viari, Mariluz García. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general, amb tranquil·litat, només un parell de punts conflictius. L'autovia C-17, amb uns 2 quilòmetres de cua entre Lliçà de Vall i Lliçà d'Amunt, en sentit nord, per anar cap a Vic, en Ripoll, i és que hi ha un carril tallat per obres. També es manté tot el matí un carril tallat encara a l'autopista AP-7 a la Jonquera, a prop de la frontera, direcció França, perquè estan reparant els danys que va provocar ahir l'incendi d'un camió. A la resta de carreteres i autopistes del país, alguns trams de lentitud a la ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, i també entre Sant Adrià de Besòs i la sortida del Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat. També hi ha ara molta intensitat a l'autovia C-60 a l'altura d'Argentona en sentit sud en direcció Mataró. De moment no consta que hi hagi cap incidència en aquesta zona. El transport públic, segons informen les diverses empreses operadores, es manté tot el matí sense noves incidències. Més informació al punt de les dues.
Si vols saber l'estat del trànsit, segueix-nos al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ara el temps, la previsió és del Francesc Mauri.
Durant aquesta tarda, la calor continuarà ben intensa arreu de Catalunya, tot i que en alguns punts de l'interior o del Pirineu pot baixar la temperatura un parell de graus respecte a ahir. Tot i això, alguns registres continuaran acostant-se als 40 graus a cavall de la Ribera d'Ebre, Terra Alta, Segrià o també l'àrea del Priorat. La previsió ens indica que la temperatura baixarà clarament a partir de divendres. Mentrestant, calor intensa i aquesta tarda, com a novetat, ruixats i tempestes irregulars que poden afectar el Pirineu, Prepirineu, sobretot sector oriental, i el nord de la Catalunya central, localment amb una certa intensitat. Aquest tipus de temps, demà i demà passat, serà present. Dijous a la nit i divendres, les tempestes podrien ser més generals.
El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi.
Catalunya Ràdio presenta Mapamundi, el podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de Catalunya Ràdio.
Les històries globals que modelen el segle XXI.
Mapamundi, el podcast per saber què passa al món, amb Quim Olivares.
Els dimarts a catradio.cat i a les xarxes socials de Catalunya Ràdio.
Passant 4 minuts d'un quart de dues, continuem amb més notícies. Operaris de DIF i els Mossos d'Esquadra han intentat desallotjar aquest matí l'enginyera que des de fa 3 dies ocupa l'antiga estació de Sant Feliu de Llobregat. L'edifici, de 179 anys, és un dels més antics de la ciutat i està previst que s'enderroqui per soterrar les vies de l'R4. A Sant Feliu de Llobregat hi tenim en Miquel Jarque. Miquel.
L'ocupació té el suport de les associacions de veïns i de la plataforma Salvem l'Estació. L'enginyera industrial Andrea Massaguer culpa el govern municipal de no haver protegit l'edifici i demana una actuació d'urgència.
La primera alternativa que es podia haver fet era haver catalogat l'estació per part de l'Ajuntament, de forma que Renfe hagués fet un altre projecte perquè existeixen alternatives. Renfe simplement ho va fer així perquè no li va donar importància. però ho hagués pogut fer d'una altra manera que no hagués calgut enderrocar l'estació. La segona alternativa, ja arribats a aquest punt, que el projecte ja està en marxa i que ja no es pot canviar, és agafar l'estació i tota una peça traslladar-la.
L'Andrea sosté que el trasllat de l'edifici 15 metres fins a la plaça de l'estació és econòmicament assumible i pel seu valor patrimonial i històric indispensable. Inaugurat l'any 1854 i abandonat des del mes d'abril, quan va entrar en funcionament una estació provisional, l'estació és d'estil eclèctic i és l'edifici més antic del centre del municipi i una de les estacions més antigues també de la xarxa de Rodalies.
Hi havia hagut sorpresa entre molts usuaris pels talls que es fan des d'avui a la línia 4 del metro i la interrupció del servei de la T4 del tram Besòs. Duraran tot l'estiu i complicaran la mobilitat, sobretot per accedir a les platges. La línia groga del metro està tallada entre Bogatell i Verdaguer fins al 31 de juliol. A l'agost el tall s'escurçarà de Barceloneta a Verdaguer. Es renova la via per evitar vibracions. La principal alternativa són les altres línies de metro en funció del destí. També hi ha autobusos llançadora cada 5 minuts pel tram tallat i s'han reforçat les línies regulars d'aquesta zona. Els afectats han de fer més transbordaments i sortir amb més temps. Avui molts s'han trobat amb aquesta novetat.
No tinc ni idea.
No, ahora me he enterado, ahora me invito.
No sabía que se acababa, me han pillado de sorpresa, pero bueno, con suerte hemos salido con tiempo y no pasa nada. Subimos ahora al autobús, hemos puesto una buena opción.
El tramvia, la T4, que va d'estació de Sant Adrià a Ciutadella, no funcionarà fins al 31 d'agost per les obres de connexió de les vies a Glòries. També hi ha autobusos cada 8 minuts per cobrir el tram afectat i es pot recórrer a la R1 de Rodalies, la línia 1 del metro i el bus B-21 com a alternativa. Us ho dèiem també en titulars. El Departament d'Igualtat i Feminismes informa a tots els ajuntaments que prohibir el topless a les piscines és una discriminació i aconsella adaptar les ordenances municipals a aquesta llei. Per carta, el govern també en recorda que no es pot prohibir l'alletament d'un infant en una piscina municipal o obligar a portar vestit de bany integral. Aquesta llei, que ho regula, és del 2020 i des del govern reconeixen que han tingut constància de diversos casos de discriminació. Per això avisen que davant de qualsevol incidència en aquest sentit, els usuaris de les piscines es poden posar en contacte amb l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. El col·lectiu Mugrons Lliures, que porta anys reivindicant aquest dret, ha penjat a Twitter la carta per informar tots els banyistes que ningú els pot prohibir fer topless.
Catalunya Informació.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, prioritzarà aquest estiu el civisme a les platges de Badalona. Així ho ha fet saber als comandaments de la Guàrdia Urbana. Albiol adverteix que les platges de Badalona no poden ser un càmping. Des de Badalona ens ho expliquen David Àngela.
Albiol vol reforçar el servei de la policia municipal a les platges per evitar conductes incíviques, com per exemple que s'acampi amb taules i cadires o que s'hi facin barbacoes.
Aplicaré les mesures que siguin necessàries perquè Guàrdia Urbana pugui tindre cobertura, perquè qui vagi a la platja gaudeixi de la platja amb normalitat, que hi vagi les hores que vulgui, que pugui estar l'estona que vulgui, que pugui gaudir el que vulgui, però el que no pot ser és que les platges de Badalona, i especialment el passeig marítim, s'acabin convertint en un càmping per part d'alguns que es pensen doncs, que allà poden acampar i muntar doncs, com si fos allò un poblat.
Albiol també ha assegurat que de cara a l'estiu que ve els agents del cos s'hauran de distribuir les vacances d'una altra manera per evitar tenir mitja plantilla inoperativa. A més, vol alliberar efectius que fan tasques de vigilància estàtica en diverses entitats per reforçar la vigilància als carrers i substituir-los per agents de seguretat privada.
I els ajuntaments de Banyoles, el Pla de l'Estany i de l'Escala a l'Alt Empordà reivindiquen la bona qualitat de l'aigua de l'Estany i de la platja del Rec del Molí. Això després que, en el seu últim informe, l'Agència Europea de Medi Ambient va recomanar tancar aquestes zones de bany. Girona, Fèlix Martín.
En tots dos casos coincideixen que les dades de l'informe són de situacions puntuals d'anys anteriors i que ja s'han resolt. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, assegura que la qualitat de l'aigua de l'Estany és excel·lent per al bany, segons les últimes analítiques.
Davant d'una alarma creada per un organisme europeu en base a unes dades que els donen l'ACA de l'any passat, però els fan públiques al cap d'un any, i creen una alarma innecessària perquè l'any passat va estar, excepte aquests dos dies, excel·lent i bona l'aigua, i aquest any, doncs, les analítiques que hem fet a causa de tot això, doncs, les aigües estan de manera excel·lent.
I a l'Escala fa temps que es qüestiona la qualitat de l'aigua de la platja del Rec del Molí, la primera anant des de l'Escala cap a Empúries, en la qual desemboca la canalització d'aquest rec i que té una part habilitada com a platja per a gossos. L'alcalde Josep Bofill ho troba injust i explica aquesta emissora que fins i tot l'ACA n'ha certificat l'aptitud.
Les anàlisis d'aquest any
els últims són excel·lents. Llavors, a partir d'aquí, l'ACA també doncs, respon una miqueta dient, tenen raó, dient que aquesta platja és apta per bany en les condicions actuals. Però, com que l'Agència Europea agafa aquests 5 últims anys amb els paràmetres, bé, doncs no dona per bany. Però nosaltres, en tot cas, ja l'any passat i fa 2 anys, vam senyalitzar que els 100 metres més propers a la desembocadura, amb un senyal, si diguéssim, de no apte per bany, aquella zona. Després tenim una altra franja, que és per bany de gossos.
A part d'aquesta platja de l'Escala a l'Alt Empordà i un tram de l'Estany de Banyoles, l'Agència Europea del Medi Ambient també ha posat a la llista negra la platja del Fòrum de Barcelona i el pantà de la Torrassa a la Guingueta d'Àneu.
Els esports.
Oriol Munné, bon dia.
Bon dia. El Barça ha fet oficial avui mateix l'arribada d'Ilkay Gundogan com a jugador del primer equip fins l'any 25. En una piulada al perfil de Twitter, el club ha saludat l'arribada de l'alemany de 32 anys que ve del City de Guardiola. Gundogan serà blaugrana per les dues properes temporades amb opció d'una altra i és el primer gran fitxatge del Barça en aquest mercat d'estiu. Arriba lliure un cop acabat el seu contracte amb el City i tindrà una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros. El mateix Gundogan enviatja una salutació a l'afició blaugrana.
Hola, culés. I'm very happy to sign with Barça. Excited for this new journey and to join this beautiful club. See you soon. Forza, Barça.
En paral·lel, el Barça està acabant de negociar amb la Lazio perquè sigui el rival del trofeu Joan Gamper dimarts dia 8 d'agost a Montjuïc i també treballa en el fitxatge d'un migcentre. Aquesta setmana es tanca el balanç econòmic de la temporada i el Barça vol donar sortida dels jugadors amb qui no compta, com l'Englé, Umtiti, Dest i Àlex Collado. Per cert, que el tercer porter del Barça fins ara, Arnau Tena, es marxa després que el club no l'ha volgut renovar.
Catalunya Informació.
L'Espanyol, de la seva banda, ha fet oficials a l'arribada de Fran Garagarza com a nou director esportiu els pròxims 4 anys. Entre les prioritats de Garagarza hi haurà la continuïtat de jugadors importants que tenen ofertes d'altres clubs com Darder Cabrera o César Montes. El Madrid, mentrestant, ha renovat el veterà Luka Modric, de 37 anys, per una temporada més.
Catalunya Informació.
En tenis, Carlos Alcaraz arribarà a Wimbledon com un dels candidats al títol i amb el número 1 del món sota el braç. El murcià s'ha coronat al torneig de Queens a Londres en superar a la final l'australià Alex de Minaur. Amb aquest títol, com dèiem, recupera el número 1 del rànquing mundial, seguit de Djokovic i de Medvedev. I serà el primer cap de sèrie al torneig de Wimbledon, que comença el 3 de juliol. Alcaraz ha parlat de les seves opcions a l'All England Club.
Ganar un título y de la manera en lo que he hecho ganándole a grandes jugadores a un nivel muy alto en hierba, pues la confianza aumenta, ¿no? De cara a Wimbledon, recuperar el número uno siempre ha sido un sueño, ¿no? Sigue siendo un sueño, aunque ya haya sido número uno y bueno, la verdad que poder ser top seed, ¿no? En Wimbledon para mí es increíble, es algo que siempre he querido, que siempre he soñado y una vez hacerlo, pues la verdad que se siente maravilloso.
Alcaraz, per cert, ha anunciat aquest matí que no disputarà el partit d'exhibició que tenia previst demà a Harlingham contra Holger Rune, que descansarà fins a l'inici de Wimbledon.
Catalunya Informació.
En bàsquet, Fabián Téllez és el nou entrenador del Cadí la Seu per una temporada amb opció d'una segona. Substitueix Jordi Acero a la banqueta de l'equip. I a l'NBA hem sentit el nou fitxatge dels Spurs de Sant Antonio, Francesc Víctor Wembanyama.
Un factor molt important és la seriositat amb què es prenen els jugadors aquí en comparació amb altres jocs del món. Els jugadors aquí estan tan ben cuidats que tot està orientat a la progressió i al desenvolupament. Per descomptat, el meu joc canviarà. No s'espera que jugui igual a l'NBA. Tindré espai per desenvolupar-me, etc. El joc a l'NBA és el que més m'agrada.
Per cert, que Wembanyama renuncia a jugar al Mundial de Bàsquet aquest any en França perquè, segons que ha dit en una entrevista a l'equip, és un sacrifici que ha de fer per poder estar amb els Spurs a la seva primera temporada a l'NBA. En motor, Pecco Bagnaia ha sentut el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Marco Bezzecchi i d'Aleix Espargaró, el pilot de Granollers. Va creuar la meta, quart prova, que va ser en tercer després que van sancionar Brad Binder. A la general, Bagnaia continua el líder amb 35 punts d'avantatge sobre Jorge Martín. Àlex Márquez va acabar 6è, Maverick Viñales va caure i Marc Márquez no va ni disputar la cursa per un fort dolor a la costella fracturada.
I ja quan he entrat els he dit no vull córrer, perquè no puc, i allà és quan han vist que la costella pues, estava una mica desplaçada, això és el que ha provocat més dolor. I bueno, ara toca descansar, recuperar-se aquest estiu, tenim un mes i mig i anirà bé mentalment i físicament aquest parón.
En Moto2 la victòria va ser per a Jake Dixon i en Moto3 per a Jaume Macià. Encara en motor, però al rally, Sebastián Ogier ha guanyat el de Kenya per davant de Robin Pera. El finlandès continua líder del Mundial. I en ciclisme, Marc Soler serà el Tour de França, dins de l'equip Team Emirates.
Catalunya Informació. La ràdio de referència. Catalunya Informació.
Són 2:15.
Catalunya Informació.
Repassem el més destacat a aquesta hora. A Rússia, diversos mitjans informen que es manté l'acusació per rebel·lió armada contra Yevgeny Prigozhin. El líder del grup Wagner va pactar dissabte amb el Kremlin anar a l'exili a Bielorússia, però des d'aleshores no ha aparegut en públic. També que el País Valencià, Llanos Massó, diputada de Vox ultracatòlica i antiabortista, presidirà les Corts Valencianes gràcies al pacte del seu partit amb el Partit Popular. A Extremadura, el PP local ha rectificat i negociarà amb l'extrema dreta també per governar la comunitat. I aquí, a Catalunya Ràdio, torna Ricard Ostrell. A partir del 4 de setembre dirigirà i presentarà el Matí de Catalunya Ràdio en substitució de Laura Rossell. En aquesta segona part de l'informatiu ens situarem també a Grècia, on el conservador Kyriakos Mitsotakis ja ha jurat el càrrec per repetir com a primer ministre. Després de guanyar les eleccions d'ahir, a Alemanya, els ultres d'Alternativa per Alemanya s'han imposat per primer cop en un districte. Us explicarem també que el Tribunal Suprem ha ratificat la condemna de 3 anys de presó per a l'exrector de Sant Vicenç de Castellet al Bages per simular un casament. I també sabrem com sona la nova cançó de Roba Estesa, Estic in Love, que s'ha publicat avui. I després arribaran als esports. Oriol Montné, bon dia.
Bon dia.
El Barça oficialitza el fitxatge d'Ikai Gundogan.
L'alemany serà blaugrana per dues temporades. Mentrestant, l'espanyol ja ha fet oficial la incorporació del nou director esportiu, Fran Garagarza. En tenis, Carlos Alcaraz arribarà a Wimbledon com un dels candidats al títol i amb el número 1 del món sota el braç. En bàsquet, el Cadí la Seu oficialitza l'arribada de Fabián Téllez com a entrenador.
I acabem el repàs amb el temps. Tarda amb nuvolades o ruixats, també tempestes al nord de les comarques de Barcelona i interior de Girona, juntament amb el Pirineu Oriental. A la resta hi haurà pocs núvols, calor intensa, tot i un lleuger descens de les màximes a l'interior. Passen 2:30. Mitjans russos asseguren que la causa contra el cap dels mercenaris de Wagner, Yevgeny Prigozhin, no està tancada, malgrat la promesa del Kremlin. Diverses agències, també el diari Kommersant, expliquen que l'acusació de rebel·lió armada continua oberta. És un càrrec que li pot costar entre 12 i 20 anys de presó. D'aquesta manera, quedaria en dubte l'acord assolit amb la mediació de Bielorússia, que va frenar dissabte l'avanç de les tropes de Wagner cap a Moscou. El pacte preveia que no se'l perseguiria penalment, que se li garantiria l'exili a Bielorússia, però a hores d'ara no hi ha constància que hi hagi arribat. De fet, des de dissabte al vespre que se n'ha perdut la pista. Mentrestant, el poder rus s'afanya per donar una imatge de normalitat. El ministre de Defensa, Sergei Shoigu, ha passat revista a les tropes desplegades a Ucraïna en la primera aparició pública després d'aquest intent de revolta, en què la seva figura va ser fortament qüestionada per al líder de Wagner. En paral·lel, l'alcalde de Moscou també ha aixecat l'estat d'emergència antiterrorista decretat dissabte. I el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, defensa que s'està debilitant el poder militar de Rússia. Els ministres d'Afers Estrangers dels 27 discuteixen avui aquest intent de rebel·lió del líder del grup Wagner. Brussel·les, Jordi Baró.
Cita dels ministres d'Afers Estrangers dels 27 avui a Luxemburg per discutir l'impacte de la revolta del líder de Wagner contra Putin, cautela en general dels socis europeus sobre les repercussions de l'intent de sublevació. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, però va una mica més enllà. Creu que la potència militar de Rússia es debilita.
It's more important than ever. És més important que mai continuar donant suport a Ucraïna, perquè el que ha passat aquest cap de setmana mostra que la guerra contra Ucraïna està esquerdant el poder rus i afectant el seu sistema polític.
Des de l'OTAN, el seu secretari general Jens Stoltenberg es referia en aquests termes a la rebel·lió de Wagner en una visita a Lituània, que acull el mes que ve la cimera de l'Aliança Atlàntica.
The events over the weekend Els esdeveniments del cap de setmana són un afer intern de Rússia i una altra demostració del gran error estratègic que el president Putin va fer amb l'annexió il·legal de Crimea i la guerra contra Ucraïna.
Tant l'OTAN com els 27 defensen que el focus ha de seguir estant posat en continuar ajudant Ucraïna. Els 27 acorden avui dotar amb 3.500 milions d'euros més el fons europeu que serveix per finançar l'enviament d'armes a Kiev.
Catalunya Informació.
La diputada de Vox, Llanos Massó, ha estat elegida aquest migdia presidenta de les Corts Valencianes. En el seu primer discurs com a presidenta, Llanos Massó, de perfil ultracatòlic i antiabortista, ha carregat contra la ministra Irene Montero, també contra la líder de Compromís, Mònica Oltra. Contra Montero per la llei del només sí és sí i contra Oltra per la investigació judicial que es va obrir per abusos sexuals contra el seu exmarit.
Denunciar les polítiques i les lleis que nos amenacen. Y que, por ejemplo, ponen en libertad o rebajan la pena a violadores y agresores sexuales. Por eso, desde ahora, esta Cámara de verdad deberá trabajar para defender las libertades y seguridad de las mujeres, en especial de las menores tuteladas por la Generalitat, porque también es nuestro deber reprobar a quienes las dejaron indefensas entre violadores y proxenetas.
Llanos Massó és diplomada en Ciències Religioses i abans d'afiliar-se a Vox, el 2015, va formar part de la secció antiabortista de la plataforma ultracatòlica Azteoir, coneguda per fer passejar un autobús amb proclames homòfobes per diferents ciutats. Com a diputada, Llanos Massó ha denunciat el plurilingüisme i l'adoctrinament a les aules. També ha fet el fet que els llibres que hi ha disponibles en algunes biblioteques escolars incloguin fotografies de penis o que n'hi hagi sobre diversitat. Això al País Valencià. Extremadura, la líder del PP, fa marxa enrere i ara sí que es mostra disposada a arribar a un acord amb Vox per governar la comunitat. La negativa rotunda de Maria Guardiola, ha pactat amb l'extrema dreta, ha fet créixer aquesta última setmana un profund malestar dins les files populars. I a aquesta hora hem de marxar cap a Tarragona. Incendi forestal a aquesta hora al terme municipal del Pont d'Armentera. És a l'Alt Camp i treballen diverses dotacions dels bombers. Connectem a aquesta hora amb els nostres companys a Tarragona. Doncs, Josep Ramon Ruiz, molt bon dia, explica'ns.
Hola, bon dia. Doncs el que sabem fins ara és que el foc ha començat en un terreny agrícola, però ja afecta massa forestal. En aquests moments són 32 les dotacions dels bombers, 8 d'elles són aèries, les que estan treballant en aquesta extinció del foc. Segons els bombers, ens han explicat que la prioritat és atacar ara el flanc esquerre, que és el que és més actiu. En sentit contrari al foc, a uns 400 metres hi ha un nucli urbà, però els bombers ens diuen que ara, de moment, no cal prendre cap mesura de confinament. I segons dades provisionals, també que ens han donat ara els bombers, l'incendi afecta aproximadament unes 10 hectàrees, majoritàriament de massa forestal.
Perfecte, doncs continuarem pendents d'aquest incendi, com us dèiem, al Pont d'Armentera a l'Alt Camp. Josep Ramon Ruiz, qualsevol novetat ens ho fa saber. Molt bon dia.
Bon dia, fins ara.
Catalunya Informació, a tot hora, a tot arreu.
Continuem mentrestant amb altres qüestions. Quan falten 6 minuts per arribar a 3:15, Kyriakos Mitsotakis ha jurat el càrrec com a primer ministre de Grècia. Líder dels conservadors grecs assumeix així el seu segon mandat consecutiu l'endemà d'arrasar les eleccions. Mitsotakis ha obtingut la majoria absoluta amb 158 dels 300 diputats. 50 d'aquests diputats els ha aconseguit gràcies al fet que el sistema electoral grec els atorga automàticament al guanyador dels comicis. Les eleccions han confirmat la davallada de l'esquerra de Syriza, d'Alexis Tsipras, que s'ha quedat amb menys del 20% dels vots. 3 partits ultradretans i antiimmigració han entrat al Parlament amb el 13% dels vots. Això a Grècia. I a Alemanya, el partit d'extrema dreta, Alternativa per Alemanya, s'ha imposat per primer cop en un districte, una unitat política i administrativa que agrupa diferents municipis. Es tracta de Sonnenberg, que forma part del Land de Turíngia, a l'est del país, a l'antiga RDA, on Alternativa per Alemanya és més forta. Les eleccions d'ahir, que mobilitzaven prop de 50.000 electors, s'han seguit amb molta atenció a Alemanya perquè eren un test del creixement pes polític d'aquesta formació. I és que, segons una enquesta de la setmana passada, si avui Alemanya es fes guanyessin eleccions, el partit d'extrema dreta quedaria en segon lloc amb gairebé un 20% d'intenció de vot, només per darrere dels conservadors de la CDU. Els socialdemòcrates del canceller actual, Olaf Scholz, quedarien relegats a una tercera posició. Alternativa per Alemanya, fundada fa 10 anys, va entrar al Parlament el 2017. Canviem de qüestió, tornem a casa nostra. Aquest curs han quedat més de 22.800 substitucions de mestres i professors sense cobrir. És el que denuncia el MUCE, el Marc Unitari de la Comunitat Educativa. És una plataforma que uneix sindicats, estudiants, famílies i també associacions de mestres i que demana a la Conselleria accions contundents per revertir aquesta situació el curs que ve. Sara Canyete.
El dia abans del ple monogràfic sobre educació, des del MUCE situen tres punts sobre els que diuen govern i conselleria han d'actuar amb urgència. Una de les propostes per resoldre la manca de substituts, sobretot en aquelles especialitats de secundària o de formació professional on hi ha més problemes, com poden ser les matemàtiques, les assignatures de llengües o la informàtica, és que es contracti els substituts per tot el curs amb una feina itinerant de manera que els vagin destinant als centres on hi hagi baixes. Jesús Martín és membre de MUCE.
Entenem nosaltres que era molt difícil fer una cobertura de 15 dies perquè una persona no deixarà una feina molt ben pagada per cobrir 15 dies. Per això una de les propostes que fèiem des del MUCE és que les contractacions de les persones substitutes fossin amb caràcter anual.
A banda de resoldre aquesta manca de personal, els altres dos punts que posen sobre la taula fan referència a les infraestructures i a la necessitat d'incrementar el nombre de places públiques. Expliquen que es mantenen més de 1.000 barracons des del 2009 i que hi ha edificis deteriorats i que tots s'han de preparar per assumir l'augment de les temperatures a l'aula.
Més notícies. 26 dotacions dels bombers han reprès aquest matí la recerca de la dona arrossegada a causa dels aiguats del 13 de juny que van afectar la zona del municipi d'Ullastrell, d'on era la víctima. Els equips de rescat han establert dues zones d'operacions, la zona nord, al voltant de Viladecavalls, i la zona sud, que revisarà la part meridional del riu Llobregat. En total es tracta d'una extensió d'uns 40 quilòmetres. Recordem que arran d'aquests aiguats, els bombers van localitzar l'endemà un vehicle tot terreny amb el cos d'un home dins. Aquest home estava acompanyat de la dona que va sortir del vehicle i que l'aigua va arrossegar. La recerca va durar uns dies fins que es va ajornar la feina a l'espera que millorissin les condicions del terreny. I el Tribunal Suprem ha ratificat la condemna de 3 anys de presó per a l'exrector de Sant Vicenç de Castellet al Bages per falsificar el casament d'una dona amb la seva parella morta per aconseguir una herència corresponsal a la Catalunya Central. Nàtia Dell.
Ara el Suprem ratifica íntegrament la sentència de l'Audiència de Barcelona contra David Vargas per un delicte de falsedat documental i també condemna a un any i mig de presó la filla de la dona com a col·laboradora de l'estafa. A més, tots dos hauran de pagar 200.000 euros d'indemnització als familiars a qui realment corresponia l'herència. Aquest no és l'únic procediment judicial que esquitxa Vargas, ha apartat permanentment d'ofici pel Vaticà el 2013. Un jutjat de Barcelona l'investiga per una trama d'estafes a feligreses de la seva parròquia. La policia va trobar a casa seva maletes plenes de joies i diners. Quan es va descobrir tot plegat, va intentar suïcidar-se llançant-se d'un pont de la Ronda de Dalt de Barcelona.
I s'han reprès aquest matí al jutjat penal número 1 de Tarragona el judici contra 4 joves pels incidents posteriors a la sentència del procés l'octubre del 2019. La vista es va suspendre perquè no van comparèixer un dels Mossos d'Esquadra. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Està previst que en la vista d'avui el jutjat penal número 1 de Tarragona declari el mosso d'esquadra i els 4 acusats i que el judici quedi vist avui per sentència. Un dels recausats, Arnau Martí, feia aquesta valoració en entrar al jutjat.
En lo que han vist los últims anys és lo procés natural que porta a terme la presunta justícia espanyola. Vull dir, no mos sorprèn de cap manera. I continuarem al peu del canó, vull dir, això no mos achantarem de cap de les maneres.
Martí, que és regidor per la CUP a l'Ajuntament de Reus, ha aprofitat per criticar que no s'hagi posposat la sessió prevista per avui per constituir el ple municipal. Pel que fa als 4 encausats per aquesta causa, s'enfronten a penes entre 12 i 18 mesos de presó. Se'ls imputen els delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat, danys i lesions. Tots ells formen part d'un grup de 18 investigats en la causa que va començar fa més de 3 anys pels disturbis que es van registrar l'octubre del 2019 a Tarragona. D'aquells 18, 14 van quedar arxivats.
I I notícia destacada també aquesta hora, Ricard Ostrell es posarà al capdavant del Matí de Catalunya Ràdio la temporada vinent. A partir del 4 de setembre dirigirà i presentarà el programa insígnia d'aquesta casa en substitució de Laura Rossell, que tanca una etapa de 3 anys. Ostrell ja va dirigir el suplement als caps de setmana entre el 2014 i 2018, com ell mateix recordava fa tot just uns dies amb motiu del 40è aniversari de Catalunya Ràdio.
Jo el suplement tinc molt bon record per l'equip, pel Roger, pel Nil, per el Jovany, per tota la gent que hi havia allà al voltant, perquè vam viure grans coses, perquè vam fer el programa Has escoltat la història de Catalunya Ràdio, 638.000 oients, és una barbaritat, però jo no ho vaig disfrutar.
En quin sentit? Perquè et senties pressionat, perquè eres molt jove?
Sí, m'he donat ara que jo vaig patir massa aquell programa.
Abans havia debutat de la mà de Pere Mas el Tot és molt confús, va formar part dels Optimistes amb Àngel Llàzer i Manu Guix i va subdirigir la tarda de Catalunya Ràdio, que presentava Xavier Rossinyol. Els últims anys, el sabadellenc de 32 anys també ha triomfat a TV3, on ha presentat el Preguntes Freqüents, el Planta Baixa i el Col·lapse. Va guanyar el Premi Ràdio Associació de Catalunya en la categoria d'innovació per l'espai Quatre Gats, que va començar a Catalunya Ràdio i que després va adaptar també al format televisiu. Doncs amb aquesta notícia hem arribat a 2:45. A aquesta hora toca fer cop d'ull a carreteres i transports públics. Celia Quintana, molt bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, a aquesta hora, si heu d'agafar el cotxe, us trobareu retencions a la C60 a l'altura de la Roca, direcció cap a Mataró, perquè aquí hi ha unes obres que dificulten la circulació. D'altra banda, la P7 i a cua compacta, Barberà sentit Girona, també la B30, Barberà direcció cap al sud, cap a Tarragona, un carrer tallat a la P7 a la Jonquera sentit França, que s'estan reparant danys que va originar l'incendi d'un camió. La C60, com dèiem, la cua compacta a la Roca, i la C31B amb vehicles aturats, l'autovia de Salou a Reus a Vilaseca, direcció cap al sud. També hi ha cua i retenció destacable a la ronda litoral des de Sant Adrià de Besòs fins pràcticament a la zona del Nus de la Trinitat en aquesta direcció, i la ronda de dalt a la zona de Meridiana fins a Canyelles, sentit Llobregat, i a Vallcarca, sentit Besòs. Aquesta és la situació. Més informació just a l'informatiu.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter, amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ara el temps, Francesc Mauri.
Durant aquesta tarda tenim una novetat significativa en algunes comarques, sobretot del nord Pirineu i Prepirineu, sobretot oriental i nord de la Catalunya central. En aquestes àrees hi pot haver ruixats i tempestes irregulars, localment amb una certa intensitat. Es reproduirien demà a la tarda, dimecres, mentre que dijous a la nit i divendres podrien ser més nombroses aquestes tempestes i més generals, i també més fortes. Fins llavors, calor ben intensa, però a partir de divendres baixa la temperatura.
A Catalunya Informació fem turisme cada setmana. Tenim un país per voltar.
Visitem monuments, fem rutes urbanes, fem GRs i passegem per la natura. T'ajudem a muntar-te el cap de setmana.
Volta pel país amb Fèlix Martín. Un país per voltar. Cada dilluns a Catalunya Informació. I sempre a catradio.cat.
Catalunya Informació. A tota hora, a tot arreu.
Passant 3 minuts de 2:45, continuem amb més notícies. Situem-nos ara a la capital catalana. Hi ha preocupació dels comerciants del barri gòtic per la nova regulació horària de la càrrega i descàrrega, perquè coincidirà amb una franja de gran afluència de compradors als eixos de vianants. Barcelona, Jordi Corbalán.
Fins ara, la càrrega i descàrrega es feien tres franges horàries, a primera hora del matí, a primera hora de la tarda i al vespre. A partir de juliol s'haurà de concentrar de 9:45 del matí a 12:45 del migdia i a partir de les 9 del vespre. Barna Centre, l'associació dels eixos comercials del barri gòtic, ho troba un despropòsit. Isabel Rodríguez és la seva directora.
L'afluència de persones
comença a ser més elevada a partir de les 10 o quarts d'11 i pot ser un caos total i absolut i una pèrdua, una passa enrere al fer conviure vianants i vehicles fins gairebé la 1 del migdia.
Els comerciants critiquen que l'Ajuntament implanti la nova regulació horària en ple estiu, una de les èpoques amb més afluència de visitants i amb les obres en marxa a la Via Laietana i la Rambla.
I el cas de la mort de l'os Caixú a la Vall d'Aran ja és més a prop de tenir data de judici. El jutge de Viella ha tombat el recurs que demanava la nul·litat d'aquesta causa i dona 10 dies a les acusacions per demanar l'obertura de judici oral. Viella, Sofia Cabanes.
L'actual titular del jutjat de primera instància de Viella considera que les opinions publicades en una web per la jutgessa que va instruir el cas no suposen una interferència sobre la causa perquè es van publicar quan ja no era membre de la judicatura. Així ho valora Enric Rubio, advocat que va demanar l'arxivament de la causa.
Com a mínim, d'alguna manera, això farà que el procediment continuï i puguem saber a què ens enfrontem, perquè portem ja més de 2 anys amb aquest tema obert i encara a hores d'ara no tenim la qualificació dels fets i, per tant, no podem preparar l'estratègia de defensa.
Ara, Fiscalia i Acusacions tenen 10 dies per sol·licitar l'obertura de judici oral.
Una vegada es presentin els escrits d'acusació, es donarà trasllat a les defenses perquè puguem presentar els escrits corresponents en defensa dels nostres clients i això pugui enviar-se definitivament a judici.
El jutge manté com a investigats un exconseller del govern aranès i un agent de Medi Ambient per delictes contra la fauna, prevaricació i revelació de secrets.
I de Viella cap a Lleida, l'Hospital de Santa Maria han creat un grup específic per tractar drogadiccions en joves per l'increment de casos que els arriben després de la pandèmia. La majoria són nois que combinen consum de marihuana i cocaïna. A Lleida han fet una aposta perquè la família també formi part de la teràpia. Estela Busoms.
Les professionals expliquen que els darrers anys la situació ha empitjorat perquè els arriben més persones demanant ajuda que són cada vegada més joves i estan més enganxades a les drogues. La treballadora social responsable del programa, Alicia Clarisó González, porta 18 anys a l'Hospital de Santa Maria i descriu així la situació actual.
Ens arriben molt més joves i amb un consum molt més elevat, o sigui, en casos més extrems. Pot ser arribar a ser a diari i llavors venen a sol·licitar ajuda, però també venen més tard a sol·licitar l'ajuda. Pot ser costa que arribin a entendre que tenen rebent una dependència amb el consum o la substància.
Davant d'això, van posar en marxa un servei específic per a joves d'entre 18 i 25 anys que l'any passat va atendre un centenar de pacients. Programen cada setmana sessions individuals i, si les dues parts ho accepten, també visites conjuntes amb la família que poden incorporar-se també a les teràpies de grup.
I intentem fer un pla de treball conjuntament per veure una mica, ficar límits al domicili, ficar normes, no? Veure una mica com ens poden ajudar a abordar els casos. Primer de tot, treballem la reducció de dany, que nosaltres és reduir el consum.
A les sessions de grup hi participa la Cati, té un fill de 20 anys amb qui han tingut molts problemes de convivència i judicials per la seva addicció, sobretot a la marihuana, una droga que va començar a consumir amb 11 o 12 anys a l'institut.
Continuo perquè a mi pues, realment m'ha donat moltes pautes, molta calma. Ara estem en un punt que està millor, treballa, continua consumint, però la situació a casa ha canviat.
Les famílies es queixen de la facilitat d'accés dels adolescents a la marihuana fins i tot al voltant dels centres educatius.
Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
Un parell de punts a l'àmbit internacional. El candidat de l'esquerra de Guatemala lluitarà en una segona volta amb la favorita a les eleccions presidencials, l'ex primera dama Sandra Torres, el 20 d'agost. Bernardo Arevalo de León ha aconseguit de forma inesperada el segon lloc en l'escrutini d'ahir amb un 12% dels vots, a només 3 punts de la conservadora Torres. Les enquestes prèvies situaven aquest moviment, nascut el 2015 de la lluita anticorrupció, en 7a o 8a posició, però suport a les àrees urbanes ha esdevingut clau per aquests resultats. I a Kosovo, un tribunal serbi ha ordenat l'alliberament de 3 policies kosovars detinguts fa 10 dies a la frontera entre els dos països en un incident que va tornar a posar de manifest la tensió entre Belgrad i Pristina. Malgrat deixar-los en llibertat, el tribunal els processa per possessió i tràfic d'armes i també d'explosius. El govern kosovar va qualificar les detencions de segrest i d'incursió sèrbia al seu país i va prohibir l'entrada al seu territori de vehicles amb matrícula sèrbia. Aquest episodi es va afegir a la crisi per les protestes contra els alcaldes albanokosovars de 4 petits pobles del nord de Kosovo, on hi ha participació majoritàriament sèrbia. I abans dels esports, música.
Estic in love, ressaca emocional d'una jornada.
passar-te a buscar pel curro de merda.
Roba Estès ha publicat avui la seva nova cançó, Stick in Loba. Aquesta cançó barreja fusió urbana, pop-rock, arranjaments electrònics. Ho explica el seu segell, això, Halley Records. A través de la lletra, el grup del Camp de Tarragona reivindica l'amor i l'amistat entre persones amb diferents identitats de gènere en un context estiuenc. El tema descriu la sensació de connectar amb les amigues en un ambient relaxat i divertit. Està acompanyada aquesta cançó per un videoclip gravat al càmping al llac de Banyoles que captura aquesta diversió i l'encant d'un campament d'estiu de pel·lícula.
Els esports.
Oriol Mundé, bon dia.
Bon dia, el dia en què el Barça ha fet oficial l'arribada d'Ilkay Gundogan com a jugador del primer equip fins l'any 25. L'alemany té 32 anys, ve del City, serà blaugrana per les dues properes temporades i una més d'opcional. És el primer gran fitxatge de l'equip en aquest mercat d'estiu. Arriba lliure un cop acabat el seu contracte amb el City i tindrà una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros. Gundogan ja ha enviat una salutació a l'afició blaugrana.
Hola, culés. I'm very happy to sign with Barça. Excited for this new journey and to join this beautiful club. See you soon. Força, Barça.
En paral·lel, el Barça està acabant de negociar amb la Lazio perquè sigui el rival del trofeu Joan Gamper el dimarts dia 8 d'agost a Montjuïc i treballa també per fer-se amb els serveis d'un mig centre. Aquesta setmana es tanca el balanç econòmic de la temporada i el club vol donar sortida als jugadors amb qui no compta, com l'Englé, Umtiti, Dest i Àlex Collado. Per cert, que el fins ara tercer porter del Barça, Arnau Tenas, marxa després que el club no l'ha volgut renovar. L'Espanyol, de la seva banda, ja ha fet oficial l'arribada de Fran Garagarza com a nou director esportiu pels pròxims 4 anys. Entre les prioritats del basc hi haurà la continuïtat de jugadors importants que tenen ofertes d'altres clubs, com Darder, Cabrera o César Montes. El Madrid, de la seva banda, ha renovat el veterà Luka Modric de 37 anys per una temporada més.
Catalunya Informació.
En tenis, Carlos Alcaraz arribarà a Wimbledon com un dels candidats al títol i amb el número 1 del món sota el braç. El murcià s'ha coronat al torneig de Queens, a Londres, s'han superat la final australià de Minyaur. Amb aquest títol, com dèiem, recupera el número 1 del rànquing mundial, seguit de Djokovic i de Medvedev. I serà el primer cap de sèrie del torneig de Wimbledon, que comença el 3 de juliol. Alcaraz ha parlat de les seves opcions a l'All England Club.
Ganar un título y de la manera de lo que he hecho ganándole a grandes jugadores a un nivel muy alto en hierba, pues la confianza aumenta, ¿no? De cara a Wimbledon, recuperar el número uno siempre ha sido un sueño, ¿no? Sigue siendo un sueño, aunque ya haya sido número uno y bueno, la verdad que poder ser top seed, ¿no? En Wimbledon para mí es increíble, es algo que siempre he querido, que siempre he soñado y una vez hacerlo, pues la verdad que se siente maravilloso.
Alcaraz, por cierto, ha anunciado aquest matí que no disputará el partido de exhibición que tenía previsto demà a Harlingham contra Holger Rune i que descansarà fins a començar a Wimbledon.
Catalunya Informació.
En bàsquet, Fabián Téllez és el nou entrenador del Cadí la Seu per una temporada amb opció d'una segona. Téllez substitueix Jordi Acero a la banqueta de l'equip. I a l'NBA hem sentit el nou fitxatge dels Spurs de Sant Antonio, el francès Víctor Wembanyama.
Un factor molt important és la seriositat amb què es prenen els jugadors aquí en comparació amb altres llocs del món. Els jugadors aquí estan tan ben cuidats que tot està orientat a la progressió i al desenvolupament. Per descomptat, el meu joc canviarà. No s'espera que jugui igual a l'NBA. Tindré espai per desenvolupar-me, etc. El joc a l'NBA és el que més m'agrada.
Per cert, que Wembanyama renuncia a jugar al Mundial de Bàsquet d'aquest any en França perquè, segons que ha dit en una entrevista, a l'equip és un sacrifici que ha de fer per poder estar amb els Spurs a la seva primera temporada a l'NBA. També a l'NBA, Ricky Rubio assegura que té intenció de complir els 2 anys que li queden a Cleveland, però que no tanca les portes a tornar a Europa en un futur. Són declaracions del base del Masnou al suplement de Catalunya Ràdio.
Sí que m'agradaria tornar a jugar aquí a Europa, però no hi penso molt en aquest sentit perquè quan arribi el moment decidiré si estic preparat per jugar o no, sobretot mentalment, no? Perquè després de molts anys jugant professionalment i tenint una família, doncs hi ha altres prioritats, no? I un cop vingui això, doncs decidirem.
Ricky Rubio, que té 32 anys, diu que encara no se sent del tot recuperat de la lesió que va tenir els encreuats i que el va tenir de baixa durant mig any. En motor, Peco Bagnaia s'ha endut el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP i es manté de líder del Mundial amb 35 punts d'avantatge sobre Jorge Martín. El segon va ser a Bassen va ser Marco Bezzeghi, el tercer Aleix Espargaró. Àlex Márquez va acabar sisè, Maverick Viñales va caure i Marc Márquez no va ni disputar la cursa per un fort dolor a la costella fracturada.
I ja quan he entrat els he dit no vull córrer, perquè no puc, i allà és quan han vist que la costella pues, estava una mica desplaçada, això és el que ha provocat més dolor. I bueno, ara toca descansar, recuperar-se aquest estiu, tenim un mes i mig i anirà bé mentalment i físicament aquest parón.
La decisió de no córrer ahir arribava l'endemà que Márquez digués que es troba en el pitjor moment de la seva carrera. Aquesta temporada s'ha caigut 14 vegades, i és qui més caigudes ha patit al Mundial. El director d'Onda, Alberto Puig, admetia que el futur de Márquez a l'escuderia és una incògnita.
Vull pensar que l'any que ve el Marc serà amb nosaltres perquè té contracte, però tothom és lliure de fer el que vulgui a la vida. I Onda no vol tenir gent descontenta. Onda respecta molt el Marc, i tenim contracte, però no tinc una bola de vidre.
A Moto2 la victòria va ser per Jake Dixon i a Moto3 per Jaume Macià. Ara el Mundial s'atura per vacances durant 6 setmanes. La pròxima cursa serà la primera setmana d'agost al Gran Premi de la Gran Bretanya. I acabarem amb ciclisme per dir-vos que Marc Soler serà al Tour de França dins de l'equip Team Emirates.
Catalunya Informació.